de l'any en van arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de temporada. El president de l'associació CLIA, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern el 2022 i que enguany s'ha renovat fins al 2031.
Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
Per cert, que avui a les 9 atraca a Palma el que és considerat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, amb més de 365 metres d'eslora. A Mahoya i Eivissa, enguany, es preveu una rebuda de creueristes similar a la del 2025, encara que amb més escales. És dimecres 22 de juliol. I avui tenim més assumptes relacionats amb el turisme perquè la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres.
Una decisió que completa la que es va iniciar el dia 3 de juny quan la companyia va tancar 15 hotels en aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units a la zona, que ha desestabilitzat el mercat.
El director general d'Endesa a les Balears, Martí Ribas, ha fet una crida a la moderació en el consum elèctric.
I ho ha dit després dels episodis de talls de llum que han afectat a la platja de Palma, Manacor, Ciutat, Porto Cristo i Can Picafort, la companyia avisa d'un excés de pressió de demanda, sobretot d'aires condicionats motivada per les onades de calor.
Que en la mesura del possible, entre tots, disminuïguem una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
I un dels col·lectius més afectats per la forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus.
Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Está ya, insoportable, no se puede estar.
Insoportable es que un segovia y está pensant cada dos per tres en sa família.
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació.
I la Creu Roja els ofereix aigua. També tenen la possibilitat de passar el dia a zones comunes d'albergs, on hi ha aire condicionat.
I per cert que les organitzacions de salut pública, també les principals societats científiques, han celebrat l'enduriment de la llei antitabac que prohibirà fumar a les terrasses de bars, a les platges, piscines públiques, campus universitaris, concerts i també festes a l'aire lliure.
El projecte de llei aprovat en Consell de Ministres també limita les cigarretes electròniques, topa, això sí, amb el sector de la restauració. Temen una reducció de la clientela.
I en crònica de successos, la Policia Nacional investiga la troballa del cadàver d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
Va ser a les 4 i mitja de la matinada en aquesta zona portuària, la de Botafoc, just després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol.
Ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home de 21 anys que hauria atropellat mortal un turista a Capdepera i s'hauria fugat.
I està previst que aquest matí passi a disposició judicial l'altre conductor detingut per presumptament haver atropellat i causat la mort un ciclista pollença i fugir també del lloc dels fets.
I a la crònica judicial, l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant del jutge que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra.
I també admet el cobrament de 530.000 euros, l'1% del rescat per la suposada intervenció de Zapatero.
En els esports, Sam Costa està molt a prop de sortir del Mallorca cap a l'Aràbia Saudita. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El migcampista portuguès serà traspassat a l'Al Nassr i deixarà la caixa mallorquinista entre 20 i 25 milions d'euros. Després de tres temporades amb un alt rendiment, el mundialista portuguès jugarà a l'equip dels seus compatriotes Cristiano Ronaldo i João Félix. I parlant de portuguesos, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat Rodrigo Monteiro, jove pivot de 19 anys, campió, millor jugador i màxim golejador de la passada Eurocopa Sub-19 en la seva selecció.
I pel que fa el temps, quina jornada ens espera avui? Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, idò. Continuem una jornada més marcada per l'estabilitat atmosfèrica. Les temperatures mínimes d'avui han estat molt semblants a les que ja registràrem ahir i una vegada més hem viscut nit tropical i nit tòrrida a la majoria dels indrets de l'arxipèlag amb valors que no han davallat dels 21 graus. De fet, la mínima més baixa s'ha registrat a Son Torrella amb un valor de 19, mentre que la més alta l'han registrada novament al port port de Sóller amb un valor que no ha davallat dels 27 graus i mig. Pel que fa a les màximes, avui tampoc s'esperen grans canvis. A Mallorca ens mourem entre els 36 i els 38 graus, mentre que tant a Menorca com també a les Pitiuses els valors quedaran per damunt dels 35. Pel que fa a l'estat del cel, avui alternarem més estones de sol amb alguns intervals de núvols prims i també mitjans durant el matí. El vent bufarà entre fluix i moderat de gregal i també de llevant, amb una situació marítima marcada pels redols de maror al sector nord de cada una de les illes. De fet, hores d'ara, la temperatura ja és de 24 graus en el cas de Ciutadella i 26 tant a l'estació de Palma com també a la d'Eivissa.
Ara són les 7 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció, començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ho feim parlant de la presència de creueristes al port de Palma, que baixa i es manté en canvi a Mahó i a Eivissa. És el primer balanç de l'inici de la temporada que fan les empreses navilieres, una tendència que esperen que es mantengui la resta de l'any. L'Associació Internacional de Línies de Creuers vincula aquesta davallada amb la limitació pactada al port de Palma. De gener a maig hi han hagut a Ciutat 130 escales, són 40 manco que els primers 5 mesos del 2025.
També, segons les dades de l'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat un 28%. Ha passat de 600.000 a 430.000. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers a Espanya, Alfredo Serrano, diu que hi ha dificultats operatives per fer escala en aquest port.
Yo creo que, en parte, pues, bueno, para qué negarlo, vinculado a la firma del memorándum de entendimiento que hubo entre el gobierno y las compañías de cruceros, hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
La resta de temporada, Serrano preveu que es mantengui la tendència a la baixa. A Palma, a Mahó i a Eivissa, preveu que la rebuda de turistes sigui similar a la 2025, si bé hi haurà més escales. El director de CLIA diu que cap altre sector turístic s'ha compromès tant i ha patit unes restriccions com les dels creuers.
El fenómeno de la congestión turística es enormemente complejo. Los cruceros sí tienen una mayor visibilidad, pero los datos no apuntan en absoluto. Y de hecho, la actividad de cruceros en Palma con respecto a 2019 ha caído un 20%. No creo que la percepción de congestión que tienen esos residentes que están preocupados por la materia se haya reducido.
I també diu que, per mort del canvi climàtic, s'allarga la temporada dels creuers més enllà de les dates tradicionals al Mediterrani.
I tot això quan la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres per la falta d'estabilitat operativa. Aquesta decisió completa la que ja es va iniciar dia 3 de juny, quan la companyia ja va tancar 15 hotels a aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units en la zona, que ha desestabilitzat el mercat.
Malià, amb 34 hotels a Cuba i prop de 14.000 habitacions, era fins ara el principal operador turístic d'aquesta regió. La companyia ha comunicat el cessament de l'activitat a l'illa caribenya a la seva filial portuguesa i la Vela Gestão e Turismo arran de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques i financeres en el país després del bloqueig dels Estats Units. I és que el negoci s'ha vist molt compromès per l'intervenció del govern Trump a l'illa durant el primer trimestre de l'any.
Aquesta intervenció va derivar en una dificultat molt important per aconseguir combustible i això ha afectat les connexions aèries en Cuba. La suspensió de la majoria de vols directes els ha afectat molt greument, també els del Canadà, que és el seu principal mercat emissor.
Tenint en compte aquesta nova realitat, la companyia hotelera mallorquina es va veure obligada a tancar de manera progressiva els seus establiments a Cuba, ja que a finals de març només va aconseguir ocupar el 50% de la seva planta. El procés es va iniciar el 3 de juny, finalitzarà el 24 de juliol, demà, quan ja no quedi cap hotel a Malià a l'illa.
De fet, la Cambra de Comerç de Mallorca creu que la situació de Cuba ha fet inviable la continuïtat de les hoteleres mallorquines a l'illa caribenya. Així ho ha assegurat el seu president, Eduardo Soriano, qui ha estat reelegit en el seu càrrec.
És un fet que la veritat és que de qualque manera se podria esperar donat els aconteixements de res que hi ha hagut. No? La veritat és que jo penso que està en una situació tan precària com la que de moment estaven allà, pues a vegades per fer un pensament.
I ara són les 7 i 10 minuts. Endesa fa una crida a la moderació en el consum elèctric després dels episodis de talls de llum que han afectat a la platja de Palma, també Manacor, Porto Cristo i Can Picafort. La companyia avisa d'un excés en la pressió de demanda, sobretot amb aires acondicionats, que motivada, en aquest cas, per les onades de calor que patim a les Balears des de ja fa setmanes. Avui, de fet, tornem a estar a Vistaronja, a l'interior de Mallorca, per temperatures que s'enfilaran fins als 40 graus. Martí Ribas és director general d'Endesa a les Balears.
Que en la mesura de lo possible, entre tots, disminuïguem una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
En tot cas, la companyia elèctrica es compromet a solucionar les avaries amb màxima celeritat. Un dels exemples d'aquestes avaries ha estat Manacor aquestes darreres hores, al municipi amb molts de quilòmetres de costa, que és un dels més afectats pels talls de subministrament. Aquestes avaries també han deixat talls d'aigua en alguns establiments i particulars. L'Ajuntament demana conscienciació en el consum i avisa que és hora de prendre mesures.
El tall de llum han acabat afectant directament les bombes d'extracció d'aigua perquè van en corrent. Molts usuaris manacorins s'han quedat estonats sense subministrament. A Porto Cristo, una de les zones turístiques amb més població, ha de ballar molt la pressió. El bal de Miquel Oliver ha explicat a IB3 Ràdio que tot plegat és la conseqüència de les derivades del canvi climàtic i de la massificació.
Si no anem tots a l'una, al final, quan en el setembre, octubre, se publiquin l'estat dels aquífers, me n'adonaran compte que potser els residents sí que patirem talls d'aigua per no tenir o per no garanties el subministrament. I jo crec que han de ser molt conscients de que el que feim avui o del que deixem de fer avui empallaran les conseqüències demà i han de fer una crida a tots els actors.
A l'entendre d'Olivem, el govern hauria d'haver posat fil a l'agulla, fer una alerta sobre consum d'aigua, les altes temperatures i les seves conseqüències també preocupen especialment aquests dies a Manacor, perquè són les festes de Sant Jaume. El Val ha confessat que s'estan repensant alguns actes.
On també duen des del cap de setmana amb talls de subministrament és a Can Picafort.
I el veïnat d'aquesta zona de Santa Margalida asseguren que no és cosa nova, que ja fa anys que pateixen aturades de llum a l'estiu.
Fatal, perquè damunt que fa tanta calor, vols quedar sense llum.
El vespre és insuportable amb aquesta calor, més la meitat, el vespre no se va dormir. Aquí ja fa 4 o 5 dies que no pot dormir.
I de precisament un dels col·lectius més afectats per la forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus. L'IMAS aquests dies ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació. Entre les actuacions hi ha també les de la Creu Roja, que els ofereix aigua. També tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs, on hi ha aire condicionat. Carme Moreno.
IB3 Ràdio ha parlat amb en Juan José, que té 61 anys. Ell fa 5 anys que viu al carrer i no té un lloc fix on dormir. Un dels pitjors dies de l'estiu per en Juan José ha estat aquest dilluns, que assegura al migdia es va sentir marejat i esgotat per la forta calor que diu és insuportable.
Com si estiguéssim en el Sàhara. O peor. Porque estamos con la humedad encima, pues insoportable. Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Estallado, es insoportable, no se puede estar. El que aguanta es porque no nos queda más remedio, porque no nos queda más remedio.
En Xavier té 47 anys, viu un embalat que ha muntat a l'assentament que hi ha al carrer General Riera de Palma i va a menjar a l'alberg de Cal Ardiaca que hi ha de vora.
Insoportable és que un s'agobia i està pensant cada dos per tres en sa família, anar a sa font aquí darrere.
El mateix assentament hi té una tenda, Nelora, que té 36 anys. Ell i la seva parella tenen plaça per poder anar a dormir a Cal Ardiaca, però de dia estan a l'assentament de General Riera, que han intentat habilitar el millor possible.
A l'aigua, a vegades l'agarrem d'ací, que mos donen permís, per poder-nos refrescar, perquè la calor que fa no n'hi ha qui ho aguanti si no te banyes un poc el cap. Però per lo demés podem anar a Cal Ardiaca a dutxar-nos, a dormir, ja te dic, a sopar, a dinar, el berenar, si vols.
En aquests moments, l'IMAS elabora un protocol per actuar davant les onades i ajudar les persones que viuen al carrer.
Tot i no disposar encara d'aquest protocol, aquests dies s'ha reforçat l'atenció a aquest col·lectiu vulnerable amb el repartiment de begudes fresques. Ho explica el cap de comunicació de la Creu Roja a les Illes, Xavier Pozo, que és l'entitat que gestiona el servei.
Ara en estiu, al igual que en hivern, però en estiu redoblar amb aquests esforços, els vespres els equips de Creu Roja surten per fer entrega d'aigua i begudes fresques. I en el mateix temps, aprofitant per donar consells per prevenir els efectes negatius que pugui tenir la calor damunt d'aquestes persones que se troben en situació de carrer.
L'any passat, la unitat mòbil d'emergències socials que gestiona la Creu Roja va atendre a Mallorca més de 2.600 persones. D'aquestes, més de 1.100 es trobaven sense llar de manera permanent.
I com sabeu, no només ha fet calor aquests dies, el govern també alerta d'un episodi de pols africana que afecta la qualitat de l'aire a totes les illes. Es recomana reduir els esforços prolongats o intensos l'aire lliure, especialment per la gent vulnerable, per exemple, els infants o la gent gran. Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Són les 7 i 16 minuts. La Policia Nacional investiga la troballa d'un cadàver d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
El cos es va trobar dilluns a les 4:30 de la matinada a la zona portuària de Botafoc, just després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Els primers indicis apunten que podria tractar-se d'una mort accidental per ofegament, però de moment no descarten cap hipòtesi. Prenen declaració persones relacionades amb el cas i a l'espera de l'autòpsia.
I ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home de 21 anys que hauria atropellat mortalment un turista a Cap de Pere i s'hauria fugat. L'home havia passat a disposició judicial als jutjats de Manacor. I també està previst que avui de matí passi a disposició judicial el conductor detingut per presumptament haver atropellat i provocat la mort d'un ciclista, en aquest cas a Pollença, i fugir també del lloc dels fets.
En aquest cas, l'arrestat té 30 anys i duia un cotxe marca Mercedes amb un remolc. La Guàrdia Civil el va detenir dilluns per embestir el ciclista de 84 anys a la carretera que va de Pollença al Moll.
I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detengut a Eivissa un presumpte membre del Tren de Aragua. És un sindicat criminal internacional, un dels més grans del món, que es dedica al tràfic de drogues i als robatoris amb violència i intimidació. En total són 5 els detinguts, un a Eivissa, on se sentava a la banda, i els altres a la península. Esther de Miguel.
La investigació es va iniciar després d'un assalt violent en un habitatge de luxe als voltants de Lleó, on els assaltants es van endur joies i rellotges valorats en més de 100.000 euros i 10.000 euros en efectiu. Abans d'actuar, estudiaven els moviments de les víctimes i durant els robatoris les lligaven de mans i peus i les amenaçaven amb armes de foc. En els esculcolls practicats a Eivissa, Madrid, Tenerife i Ourense, els agents van intervenir cocaïna rosa, MDMA, munició, diners en metàl·lic i documentació que demostraria la planificació dels assalts. En total hi ha 5 detinguts, 4 dels quals han ingressat a presó.
I han detingut un tècnic de manteniment de l'escola pública de Sant Rafel per la presumpta instal·lació de càmeres als banys de les docents.
Així, segons ha pogut saber IB3, la jutgessa investiga si aquesta persona contractada per l'Ajuntament de Sant Antoni hauria instal·lat sistemes d'enregistrament als banys. Això seria un delicte de descobriment i també revelació de secrets. El consistori, quan ha conegut els fets, ha demanat personar-se en el cas per conèixer exactament els fets.
I el cap de la Guàrdia Civil a les Balears, Alejandro Hernández, defensa la investigació que va acabar amb la detenció de les dues joves acusades de vandalitzar 5 i inmobiliàries a Santa Maria.
Hablamos de pintadas, pero también hubo daños contra cristales. Se rompieron cristales. Ustedes todos creo que han podido ver las imágenes en la cual uno de ellos, con un martillo, se dedica a romper parte del mobiliario, en este caso las ventanas, y luego también estropean con un pegamento las cerraduras de los 5 edificios. Por tanto, hay un daño agravado en estas actuaciones.
Hernández, per tant, que defensa que l'actuació dels guàrdies civils va ser proporcional als delictes, als presumptes delictes comesos. El mateix acte, el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, assegura que les pintades antisemites que van aparèixer dilluns a les façanes d'habitatges de familiars de les activistes detingudes podrien tractar-se com un possible delicte d'odi.
Inicia la Guardia Civil, como así me ha confirmado el general, su proceso de investigación, como hace con todos los posibles ilícitos penales. Un proceso de investigación que veremos dónde acaba. Y un proceso de investigación que se le suma a la actuación de oficio de la Guardia Civil por un posible delito de odio. Por lo tanto, vamos a dejar que la investigación lleve su curso y vamos a ver cómo termina.
I precisament a Santa Maria hi ha hagut una concentració de mig centenar de persones. I en aquest cas ho han fet per denunciar les agressions verbals i físiques contra el col·lectiu LGTBIQ+, i també racistes, que es varen viure aquest cap de setmana durant les festes patronals. Una concentració convocada per Orgull Crític, la coordinadora antifeixista de Mallorca i l'Ajuntament del municipi.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ara, quan són les 7:21, parlam d'un altre dels temes polèmics de les darreres hores, i és que les organitzacions de salut pública i les principals societats científiques celebren l'enduriment de la llei antitabac que prohibeix fumar a terrasses de bars, platges, piscines públiques, campus universitaris, concerts i festes a l'aire lliure. Ara bé, l'avantprojecte de llei que s'ha aprovat en Consell de Ministres, que també limita les cigarretes electròniques, ha topat amb el sector de la restauració. Temen una reducció de la clientela i consideren que la mesura pot afectar la competitivitat dels establiments, sobretot en zones turístiques.
De fet, és així, perquè aquest avantprojecte que ha de passar pel Congrés del Diputat, perquè el debat també prohibeix al menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i per fumar, qualsevol tipus de publicitat en espais físics i també virtuals. Per primera vegada s'equiparen els vapejadors al tabac convencional, és a dir, se'ls considera igual de perillós per a la salut. També fixa un perímetre de 15 metres al voltant dels centres sanitaris, educatius i edificis públics. És Mònica García, ministra.
Cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú. El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
I per això l'avantprojecte també impedeix fumar als parcs infantils, zones culturals i esportives, també estacions de tren, autobusos i altres tipus de transport públic. Davant d'aquestes limitacions, Pimem Restauració critica que suposa un atac contra el sector dels serveis i que aquí a les Illes, diu, es podria veure perjudicat. Per part seva, el Partit Popular retreu que les comunitats autònomes no han pogut participar en l'elaboració d'aquesta norma i espera analitzar la lletra menuda per decidir finalment el sentit de votes. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
La tramitación se hizo en contra de la mayoría de las comunidades autónomas, se hizo sin ningún tipo de acuerdo con las comunidades autónomas, no se tuvieron en cuenta ninguna de las consideraciones que hicieron los que realmente están gestionando la sanidad en las comunidades autónomas y, por tanto, permítame que espere a conocer el texto antes de hacer una valoración.
Aquesta és, de fet, la primera modificació d'ençà de 2011 que va entrar en vigor, recordem-ho, la darrera reforma, la que va prohibir fumar a tots els espais públics tancats.
I en 20 dies des que va començar el mes de juliol, els combustibles han tornat a pujar. La benzina s'encareix 7 cèntims per litre i el gasoil fins a 11 cèntims. Unes pujades que fan que, tot i els descomptes estatals que s'aplicaran fins a l'octubre, no es notin a la butxaca. Així ho viuen els consumidors.
Jo normalment quan poso benzina l'empleno el dipòsit, llavors trigo uns dies a tornar a posar i veig que ha tornat a pujar, està aquí a 1,73, vull dir, imagina't, ha pujat uns 10 cèntims o una cosa així. I tot el temps és el mateix, puja, baixa, baixa, però és que és normal, estem amb el tema de la guerra i d'Iran i d'Hormuz i tot aquest rotllo i ja sabem el que hi ha.
Yo tengo un coche que lo lleno con gasolina 95 y lo estaba llenando con unos 86 euros más o menos y la última carga creo que ha sido 105 euros. Estamos hablando de que casi 10 euros más o 15 euros más en un tanque completo. Al final, en un coche usándolo todos los días a menudo se siente mucho, la verdad que se siente.
Amb 50 euros antes posabas X litros, ahora posas mancos, pero bueno, normal, ¿no? Hi ha dies que va més amunt, més avall.
Aquest encariment, per cert, també arriba al preu del butà. A partir d'avui s'ha encarit un 5% i el preu màxim per una bombona de 12 quilos i mig és de 17 euros amb 83 cèntims. I ara són les 7 i 25 minuts. El govern mobilitzarà 161 bombers forestals i 35 agents de medi ambient el dia de l'eclipsi, el pròxim 12 d'agost. L'objectiu és prevenir i minimitzar el risc d'incendi forestal. De fet, en aquest sentit, l'executiu assegura que es tracta d'un desplegament sense precedents.
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha detallat que aquests bombers forestals corresponen als efectius que ja hi ha previts per aquestes dates, a més d'un reforç extraordinari amb uns altres 40. Efectius. Aquests efectius del dispositiu especial es distribuiran a punts estratègics de les quatre illes, concretament a Mallorca, Andratx, Esporles, Valldemossa i el Coll de la Batalla. A Menorca el reforç se centrarà especialment a la zona de Fornells, mentre que a Eivissa la zona de Sant Joan de Labritja i a Formentera al centre de l'illa. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha demanat seny a la població per evitar el risc d'incendi.
La prudència en tema d'incendis és extremar al màxim les recomanacions habituals que tenim en el tema de l'ús del foc. El govern també ha habilitat unes zones d'observació oficials, crec que se diuen, d'on, d'una forma ordenada, se podrà veure aquest fenomen. Per tant, jo recomanaria que anessin en aquests punts, que no vagin a cercar la foto.
La conselleria també ha recordat que està prohibit pernoctar a la Serra de Tramuntana i els que vagin a veure l'eclipsi des d'algun paratge natural n'han de planificar tant l'anada com la tornada, que serà de nit.
I també per dia 12 d'agost el Consell de Formentera habilitarà un dispositiu per seguir-lo des del far del Cap de Barberia. L'accés estarà limitat a 500 persones i s'hi podrà arribar amb un servei de bus llançadora. Enric Fernández.
Més de 30.000 persones hi haurà a Formentera mitjan agost. Per això, govern i Consell han marcat dues zones d'observació oficials a l'Estany d'Espeix i al litoral de Ponent. El Consell ha organitzat un tercer punt d'observació amb telescopis al Cap de Barberia, amb autobusos llançadora i entre 400 i 500 places que es tancaran un cop reservades. La carretera d'Escap és l'única de l'illa que quedarà tancada a la resta de visitants, com explica el president del Consell de Formentera, Òscar Portes.
I en principi, si una restricció serà en aquesta carretera, no n'hi haurà d'altres, però estarem preparats per si en algun lloc es satura poder també actuar. L'accés a Escap, des de l'altura del bar Escap, el creuament que hi ha cap a Cala Segona, es tallarà l'accés, es restringirà. Muntarem un servei de llançaderes que sortiran de Sant Francesc.
Per facilitar una observació segura, ordenada i compatible amb la preservació del medi natural, hi haurà un operatiu especial amb forces de seguretat i d'emergències estatals i autonòmics. El dia de l'eclipsi, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, demana, però, la col·laboració ciutadana per reduir al màxim els moviments per carretera.
Más allá de los inconvenientes que causan, nos generan un trastorno a los operativos de seguridad. Una movilidad responsable supone también garantizar que los espacios de observación o los espacios de movilidad y de vida cotidiana no se vean alterados precisamente por una afluencia masiva de personas.
Les platges i la costa de Formentera també seran especialment vigilades per les embarcacions de salvament marítim, Guàrdia Civil i el Servei Litoral del Govern.
I ara, quan són les 7 i 28 minuts, és moment per fer un cap d'ull a la premsa dita de les Illes, que avui està centrada en el turisme.
Així és, l'última hora titula que Melià i Iberostar deixen d'operar els hotels que mantenien a Cuba per les pressions de l'executiu de Donald Trump, la imatge de portades per al general de la Guàrdia Civil a les Balears, que afirma que no persegueixen activistes en referència a les detingudes per fer pintades al municipi de Santa Maria, Mallorca. Diario de Mallorca també es fa ressò de les paraules del cap de la Benemèrita a les Illes, però en aquest cas la foto recull la concentració a Santa Maria denunciant les agressions homòfobes i les pintades antisemites als habitatges de familiars de les activistes.
I què diuen els diaris digitals?
I de la Mallorca Diario destaca que Melià cessarà definitivament la seva activitat hotelera a Cuba a partir del 24 de juliol, mentre que l'Art Balears, per la seva banda, parla de la decisió del govern central de posar fre a construir en zones inundables a les illes després de dècades de pressió urbanística a l'arxipèlag. A Eivissa, el periòdic Crónico destaca la detenció d'un bidell del CEIP Sant Rafael a Sant Antoni per instal·lar presumptament càmeres en els banys, mentre que el diari diu que el Consell d'Eivissa envia a Mallorca més de 530 tones de residus en 4 dies, i ja per acabar el diari Menorca, per part seva, denuncia que els sensors per mesurar la massificació de 39 platges de l'illa encara no funcionen.
I a la premsa estatal els diaris estan centrats avui en els tribunals. El protagonista és l'empresari Julio Martínez, que ahir a l'Audiència Nacional va declarar pel cas Plus Ultra. Hem arribat a les 7:30, és moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dimecres. Les escales de creuers al port de Palma davallen. Els primers 5 mesos de l'any en van arribar un 20% manco que l'any passat, i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de temporada.
El president de l'associació CLI, Alfredo Serrano, relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern el 2022 i que enguany s'ha renovat fins al 2031.
Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
Per cert, que avui a les 9 atraca a Palma el que és considerat un dels creuers més gran del món, el Legend of the Seas, amb més de 365 metres d'eslora.
I d'aquí uns minuts serem en directe al centre de Palma per parlar d'aquesta qüestió. I també sobre el turisme, la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres.
Aquesta decisió completa la que es va iniciar el 3 de juny quan la companyia va tancar 15 hotels a aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units a la zona, que ha desestabilitzat, diuen, el mercat.
El director general d'Endesa Les Balears, Martí Ribas, ha fet una crida a la moderació en el consum elèctric.
I ho ha dit després dels episodis de talls de llum que han afectat a la platja de Palma, però també a Manacor Ciutat, a Porto Cristo i a Can Picafort. La companyia avisa d'un excés en la pressió de la demanda, sobretot pels aires condicionats, motivada per les onades de calor.
Que en la mesura de lo possible, entre tots, disminuïm una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
I un dels col·lectius més afectats per la forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus.
Allà creia que m'hi va dar un yuyu, com se suele decir vulgarmente. Estaciado, insoportable, no se puede estar.
Insoportable es que un Segovia y está pensant cada dos por tres en su familia.
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació.
I la Creu Roja els ofereix aigua. També tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs, on hi ha aire condicionat.
I les organitzacions de salut pública i les principals societats científiques celebren l'enduriment de la llei antitabac. El nou text prohibeix fumar a terrasses de bars, platges, piscines públiques, campus universitaris, concerts i festes a l'aire lliure.
L'avantprojecte de llei aprovat pel Consell de Ministres, que també limita les cigarretes electròniques, topa, això sí, amb el sector de la restauració. Temen una reducció de la clientela.
La Policia Nacional investiga la troballa del cos d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
Va ser dilluns a les 4:30 de la matinada a la zona portuària de Botafoc, just després de la celebració del triomf de la selecció espanyola al Mundial de Futbol.
I ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home de 21 anys que hauria atropellat mortalment un turista a Capdepera i s'hauria fugat.
I està previst que aquest matí passi a disposició judicial l'altre conductor detingut per presumptament haver atropellat i causat la mort també a un ciclista a Pollença i fugir també del lloc dels fets.
L'empresari Julio Martínez ha ratificat davant el jutge que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra.
I també admet el cobrament de 530.000 euros, l'1% del rescat per la suposada intervenció de Zapatero.
I pel que fa al temps, avui la pitjor part de la calor se l'endurà un dia més l'interior de Mallorca, que es trobarà en avís taronja. Menorca i les Pitiüses romandran avui en avís groc. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. La situació meteorològica continua avui sense grans novetats i l'estabilitat torna a ser la protagonista de la jornada. Avui les mínimes ens han tornat a deixar valors molt similars als que ja tinguérem ahir. Una vegada més hem tingut nit tropical arreu de l'arxipèlag i també molts indrets amb valors de nit tòrrida. En conjunt, les temperatures a gran part dels observatoris no han davallat dels 21 graus. El valor més baix l'han registrat novament a Son Torrella en 19 graus, mentre que la mínima més alta s'ha registrat al port d'Ossoy, on el termòmetre no ha davallat dels 27 graus i mig. Avui, pel que fa a les màximes al costat oposat, ja avançàvem que en el cas de Mallorca s'esperen els valors més elevats, que es mouran entre els 36 i els 38 graus, mentre que tant a Menorca com també a les Pitiuses s'espera que superin els 35. Pel que fa al cel, predominarà l'ambient assolellat. Avui anirem alternant estones de sol amb intervals de núvols mitjans i alts, i també la presència de la pols en suspensió. De fet, aquesta continua present i ja encadenam més de 11 dies consecutius amb aquesta situació a les illes. Per tant, avui, novament, tornarem a tenir el cel enterbolit. El vent bufarà en general fluix, en qualque cop moderat, i ho farà de gregal i també de llevant, amb una situació marítima que avui destaca per la presència de redols de maror al sector nord de cada una de les illes. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Mallorca, 26 a Llucmajor, 25 a Sant Antoni de Portmany i 27 a l'estació d'Escamarí, a Formentera.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, el jugador del Mallorca, Samu Costa, és molt a prop de deixar el club vermell. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, i és que Samu Costa està molt a prop de convertir-se en nou jugador de l'Al Nassr, l'equip saudita on milita Cristiano Ronaldo. Les negociacions entre els dos clubs es troben molt avançades i només resten alguns detalls perquè l'operació es faci oficial. El traspàs podria deixar a prop de 25 milions d'euros a les arques del conjunt mallorquinista, una xifra rècord per al club. Per la seva banda, el migcampista portuguès veu amb molt bons ulls el canvi de destí. Samu Costa tindria l'oportunitat de compartir vestidor amb el mateix Cristiano Ronaldo i també amb altres compatriotes com João Félix. Si no hi ha cap gir inesperat, l'acord podria quedar tancat en les pròximes hores. I els que queden a la plantilla, juntament amb els nous fitxatges, continuen preparant la nova temporada. Recordem que el conjunt mallorquinista partirà demà passat cap a Marbella, on farà l'única estadia de la pretemporada. Els de Luis García hi seran fins al 30 de juliol i disputaran dos partits amistosos per continuar agafant ritme de competició. Més enllà de l'actualitat esportiva, el Mallorca va presentar el tercer equipament. La camiseta és de color blau cel i s'ha dissenyat amb el lema Essència, un homenatge al Mediterrani, al patrimoni de Mallorca i a les persones que el preserven. D'altra banda, continua la ressaca emocional després del segon Mundial conquerit per la selecció espanyola. Mentre les celebracions encara duren, molts aficionats continuen recordant una final que quedarà gravada per sempre. Un d'ells és el mallorquí Tomàs Gibert. El tècnic territorial de la Federació de Futbol de les Illes Balears va ser un dels a prop de 80.000 afortunats que diumenge varen viure en directe la final entre Espanya i l'Argentina. Gibert assegura que mai no s'hauria imaginat poder presenciar una final d'un Mundial des de la graderia i destaca l'ambient espectacular que es va viure abans, durant i després del partit. Són declaracions a IB3 Ràdio.
Mai t'anava, com vaig aferrar a un que estava llavors jo, que no el coneixia de res, me'l van aferrar, ell plorant, jo mig emocionat, la veritat que m'ho girava, em semblant de muntes cap. Aquesta persona me va dir a la pròrroga, estic convençut de que a la segona part marcarem.
A la segona federació, l'Atlètic Balears ha presentat oficialment dos dels seus nous fitxatges per a la temporada 2026-2027, Raúl Caballero i Nofre Riera. El migcampista mallorquí, Nofre Riera, procedent del Poblense, ha assegurat que afronta aquesta nova etapa amb molta il·lusió i que considera el fitxatge pel conjunt blanquiblau una passa molt important a la seva trajectòria. A més, es retrobarà amb Òscar Troya, l'entrenador que ja el va dirigir la temporada passada al Poblense.
Bueno, al final, cadascú ha de fer el que més li convé, on creu que creixerà més com a jugador. I bueno, crec que anar a l'Atlètic Balears en guany és donar una passa més a la meva trajectòria, a la meva carrera, i bueno, molt content amb el pas que he fet.
Per la seva banda, Raúl Caballero arriba procedent del Torrent i ha explicat que té moltes ganes de començar aquesta nova aventura a l'Atlètic Balears. El davanter ha signat per una temporada amb l'objectiu d'ajudar l'equip a lluitar pels objectius marcats.
A ver, yo con muchas ganas de empezar
de la Liga. Agradecer a la directiva tanto y al cuerpo técnico por la confianza que me han dado. Y el primer paso es pelear, es entrenar, coger kilómetros. Y a ver, esperemos que sí, que se cumpla esa media, però bueno, lo important és que el club consiga l'objectiu.
Més enllà dels moviments de mercat, el club també va aprofitar la jornada per presentar el segon equipament per a la temporada 2026-2027. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal continua reforçant la plantilla en vista a la pròxima temporada. El club ha anunciat el fitxatge del jove pivot portuguès Rodrigo Monteiro. Amb només de 9 anys, Monteiro arriba procedent del Ferreira 2-0 de la primera divisió portuguesa i ha signat un contracte per 4 temporades fins al 2030. El nou jugador del conjunt mallorquí va ser triat millor jugador i màxim golejador de la darrera Eurocopa sub-19, unes credencials que l'han convertit en una de les grans promeses del futbol sala europeu. El sentim.
Hemos sentido muy bien, la ciudad es fantástica, tiene personas que me gusta mucho y estoy muy entusiasmado de venir a Palma. Tienes 3 Champions, 2 continentales, ¿no? Le compite en el campeonato español, eres la mejor equipo del mundo. Entonces, si yo lo quiero llegar longe en futsal, tengo que venir a Palma.
A més, Rodrigo Monteiro farà història en convertir-se en el primer futbolista portuguès que vestirà la camiseta de l'Illes Balears Palma Futsal. En la veu de Monteiro, tancam la informació esportiva.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
El Consell de Mallorca i l'IMA es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 7:41 minuts. Reprenem ara la qüestió, el tema amb el que començàvem aquest informatiu, i és que el turisme de creuers baixa a Palma, una davallada que evidencien les dades i que també admet la patronal de les navilieres. Tot això quan Jaume Garau, president de l'entitat ciutadana Palma 21 i membre de la plataforma contra els megacreuers, parla d'una indústria que va cap a la seva desaparició. Tot dependrà, diu, de la velocitat en les afectacions del canvi climàtic.
De fet, Garau afirma que la consciència climàtica és de cada vegada més elevada entre la societat a causa, entre d'altres factors, de l'increment de les altes temperatures registrades aquest estiu.
Cada vegada més el ciutadà europeu i americà són conscients de que el canvi climàtic va en sèrio, de que va molt aviat, de que han de fer qualque cosa i de que els creuers, els megacreuers aquests, no patiran una transformació súbita, però sí que lentament aniran desapareixent del sistema turístic.
A més, Grau diu que no és viable que aquests grans vaixells funcionin amb fonts renovables per la seva alta demanda d'energia.
S'hauria d'adaptar en aquest canvi climàtic, el que passa que és extremadament difícil. Aquest tipus de vaixells tan grans són impossibles d'electrificar en els ports actuals. Per tant, una descarbonització s'atenta impossible.
I de reunir ara més reaccions en aquesta notícia, parlem ara amb un dels sectors més afectats per aquesta disminució de la presència de creuers. Perquè aquesta davallada de visitants, segons apunta la patronal dels creuers, afecta també a altres àrees del sector serveis. És el cas dels guies turístiques, que ofereixen rutes, sobretot a les principals ciutats portuàries de les illes. Al centre de Palma es troba el nostre company Lluís Hernández, amb una representant d'aquest sector. Bon dia, Lluís.
Bon dia, doncs ens trobam a l'avinguda d'Antoni Maura, molt a prop de la plaça de la Reina, amb un carrer encara amb poca presència de turistes com de residents. I al meu costat està amb jo la guia Àlex Fraile, que és portaveu de l'Associació Proguies Turístics de Mallorca. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia, moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens donau.
Bé, la indústria del creuer vaticina per aquest estiu la dificultat per recuperar la davallada de visitants al port de les Illes dels primers mesos de l'any. Una situació que no sé si heu notat canvis en les reserves de les rutes turístiques, ja que els visitants creueristes són una part important de la vostra clientela.
Hemos notado una gran disminución. Yo creo que, evidentemente, nuestro trabajo depende muchísimo de los cruceros y hemos visto que toda esta limitación que se ha hecho para los cruceros al final realmente no ha servido para nada, porque solo ha servido para que haya habido una bajada de números de cruceros, pero se ha podido aumentar turismo por otra parte.
Nombroses entitats i col·lectius pensen que bona part dels visitants que arriben a Balears a bord d'aquests megacreuers afecten negativament els residents a causa, diuen, de la gentrificació, la pèrdua de teixit comercial tradicional o la contaminació d'aquestes grans embarcacions. Creu que és viable la sostenibilitat de la indústria dels creuers?
Yo creo que queda de manifiesto que el único sector turístico que ha sido capaz de autolimitarse son los cruceros y no hemos visto ninguna solución porque, lo que decíamos anteriormente, hemos disminuido los cruceros, pero hemos aumentado el turismo. Por otra parte, también me gustaría decirles que, hablando de sostenibilidad, yo creo que los buques de crucero cada vez más están implantando muchísimas más medidas sostenibles, que evidentemente es uno de los únicos turismos que se puede trazar, que entiendo perfectamente sus reivindicaciones, porque yo como ciudadana de Baleares también puedo sentirme algunas veces de esa manera, pero que yo creo que los cruceros no son el problema porque son los únicos que se han reducido, no consumen territorio, no están alquilando coches y esa percepción que tenemos todos de problemas con la vivienda o saturación de carreteras no se debe a los cruceros y yo creo que eso ha quedado de manifiesto.
Quant a la vostra tasca, la dels guies turístics, heu notat algunes millores en les vostres condicions i quins serien també aquelles que encara reclamau a les administracions?
Yo creo que, evidentemente, creo que debemos ser uno de los nuevos sectores que nos encanta que nos inspeccionen, porque yo creo que una de las cosas que necesitamos es que haya más inspecciones, porque tenemos un gran problema con el intrusismo. Yo creo que es hora de ser valientes y de tomar acciones contra el intrusismo, sobre todo porque está afectando a la calidad del turismo de Baleares, a las arcas de Hacienda, porque tenemos un montón de gente que está paseándose por ahí haciendo una actividad no reglamentada. Y evidentemente, pues, condiciones, mejorar, yo creo que eso parte de nosotros mismos, es decir, la formación que estamos obteniendo cada vez más, los cursos que estamos haciendo, los reciclajes que estamos haciendo desde Proguías, yo creo que eso es una de las mejoras que tenemos que poner de manifiesto.
I aquestes visites guiades, en general, són diferents d'ençà uns anys enrere, així com el perfil del turista d'ara actual?
Han cambiado muchísimo. Afortunadamente, el turista cada vez es más individual. Ese turista cada vez busca más un turismo experiencial, no le gusta el turismo de masas. Se interesa muchísimo por la cultura, se interesa muchísimo por la gastronomía, por el paisaje, por la manera de vida que tenemos en Baleares, y yo creo que eso es muy positivo.
Gràcies, Àlex. I acabeu de sentir les paraules de la representant dels guies turístics a Mallorca, qui assegura aquesta davallada de turistes que provenen dels meogrers i que afecta el sector dels visitants dels guies turístics.
Moltes gràcies, Lluís. Una davallada, per tant, que ja han notat aquests guies turístics. Sigui com sigui, avui a les 9 atracarà al Port de Palma el que és considerat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, que té més de, o en concret té 365 metres d'eslora. Això sí, serà l'únic creuer que atracarà avui en aquest Port de Palma. Ara són les 7:47. I anem fins als tribunals, fins a la crònica judicial, perquè l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant el jutge que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra, tot i que no ha detallat les gestions que va fer. Recordem que l'any 2021 el govern central va concedir un préstec de 53 milions d'euros a la companyia. Martínez admet el cobrament de 530.000 euros, l'1% del rescat, per la suposada intervenció de Zapatero.
Durant les gairebé 4 hores de declaració, l'empresari, que és el propietari de l'empresa Anàlisi Rellevant, ha assegurat que Zapatero va ordenar diversificar aquesta comissió a través de diverses empreses. Martínez també ha explicat que l'ex-líder socialista li va confirmar que l'ajuda d'aquesta ajuda de 53 milions d'euros seria concedida. Ara bé, l'empresari ha desvinculat a l'ex-president de l'intent de constitució d'una societat offshore a Dubai per cobrar presumptament aquesta comissió del rescat. Mentrestant, el govern central continua defensant la innocència de l'ex-president i manté la plena legalitat del rescat de la companyia aèria. Elma Sainz és la portaveu.
Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
Per la seva banda, el PP acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver mentit durant setmanes, mentre que Vox assegura que estan davant una gran trama corrupta que va comptar amb la connivència del Consell de Ministres. Són Cuca Gamarra del PP i Pepa Millán de Vox.
De lo que se está autoinculpando algunos de los imputados es del pago de una comisión en un rescate, y ese rescate se produjo en un Consejo de Ministros. Por lo tanto, esas influencias se tuvieron que producir sobre un gobierno que es el gobierno de Pedro Sánchez.
Que hay indicios y razones fundadas para sostener que ese rescate ha sido irregular y todavía están por comprobar estas confesiones del testaferro de Zapatero, pero si se comprueban, pues efectivamente estaremos ante una macrotrama que trasciende nuestras fronteras.
Alberto Ibáñez, diputat de Compromís Sumar, soci d'investidura, ha assegurat que els líders del PSOE han de donar moltes explicacions.
El Lama o Julito Martínez formen parte de la corrupción. No hay corrupción sin corruptores. El Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
Julio Martínez també ha admès cobraments de l'aerolínia Plus Ultra per altres feines que ell va fer i tot el personal a l'administració veneçolana. L'empresari ha explicat que va viatjar diverses vegades a Venezuela amb Zapatero, que li va proporcionar una sèrie de contactes, entre ells el de l'actual presidenta interina, Delcy Rodríguez.
I quan falten 10 minuts per les 8 del matí, vos hem d'explicar també que, malauradament, han estat unes hores tràgiques a Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes a Màlaga i a Toledo en només 24 hores. D'ençà del 31 de maig han estat assassinades 9 dones per les seves parelles o exparelles. Davant d'aquestes dades, la delegació del govern contra la violència de gènere ha convocat un comitè de crisi pel pròxim dimarts.
De fet, amb la confirmació d'aquests assassinats s'eleven ja a 31 a les víctimes mortals de violència masclista des de començament d'enguany mateix, una xifra superior a la dels últims anys. Aquesta xifra es podria, de fet, incrementar a 3 si finalment es confirma l'assassinat d'una altra dona, també a Màlaga, que ha estat trobada mort amb signes de violència al seu domicili. D'altra banda, s'ha descartat finalment que la mort d'una dona de 56 anys a Alacant sigui per violència masclista. La portaveu del govern, Elma Sainz.
Violencia de género sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto. Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad.
Recordeu que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
I continua actiu un dia més l'incendi de la Mierla, a Guadalajara, que ja ha cremat més de 30.000 hectàrees. Segons els serveis d'emergència, no avança amb la mateixa velocitat que en els dies anteriors. Les elevades temperatures mantenen actius altres focs importants a les províncies de Segòvia, Terol i Huelva.
A Aragó, amb el gran focus de les Cinco Villas, a Saragossa, encara sense controlar, es va declarar ahir un nou foc a la província de Terol, a Ejulve, que ja ha calcinat un milenar d'hectàrees, tot i que els canvis de vent han aturat la propagació de les flames. Mentre que a Huelva, 85 efectius han fet feina tota la matinada en els 3 incendis forestals que afecten la província.
I a la crònica internacional, el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia la rebaixa dels impostos a l'energia com a primera mesura per ajudar a rebaixar el cost de la vida.
La mesura entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre, quan s'elimini l'IVA de les factures de l'electricitat.
Tot això quan França ha aprovat la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
Es tracta d'una mesura pionera i que el govern francès aspira a aplicar a partir del pròxim curs escolar. La llei, això sí, no fixa un sistema concret de la verificació d'aquesta edat, per la qual cosa correspondrà a les plataformes digitals, com ara Facebook o TikTok, implantant mecanismes per comprovar l'edat dels usuaris.
I els Estats Units asseguren que l'Iran ha estat desesperat per negociar i avisen que si ataca Hormuz, colpejaran 10 vegades més fort.
Trump ha amenaçat amb nous atacs contra el país persa, apunta a instal·lacions nuclears que, segons el mandatari nord-americà, Teheran vol reconstruir.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 6 minuts per les 8 del matí. En els darrers 3 anys s'ha incrementat un 18% el pressupost de la Conselleria d'Educació. S'ha passat dels 1.446 milions d'euros el 2024 als 1.720 d'enguany. Són 266 milions d'euros més. Aquestes xifres situen Educació com la conselleria que més augmenta el seu pressupost. Rere aquest increment té a les millores salarials i també la contractació de més docents a l'escola pública i també a la concertada. Tot i l'increment pressupostari, tant el sindicat Estei com FAPA Mallorca consideren que hi ha assumptes pendents, com ara el fracàs escolar o la dignificació dels docents.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, detalla que 160 milions d'euros s'han destinat a l'acord marc per als docents de la pública i que dins aquest apartat cada any s'han destinat 20 milions d'euros a cobrir les places de docent de difícil i molt difícil cobertura. L'increment pressupostari també es deu a la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Vera Més ha detallat altres millores a IB3 Ràdio.
Més de 35 milions d'euros de la sentència del 2,9% de la sentència judicial. El topall de preu de menjador també suposa a prop entre una cosa i l'altra, fluctua depenent dels anys, però estem entre 7 i 10 milions d'euros depenent dels anys.
El secretari de l'Ensenyament Públic, el sindicat Estei, Vicenç García, considera que l'increment pressupostari és positiu, malgrat tot diu que és insuficient, ja que no s'ha arribat a invertir el 5% del producte interior brut en educació. En aquest moment especifica que s'hi dedica el 3% del PIB. García reclama més inversió per dignificar la tasca docent.
I el que reclamem des de l'Estei són polítiques valentes per revertir la situació que està patint l'educació a les nostres illes, de manca de professorat, de malestar de professorat, i tot un llarg etcètera que pensam que han de revertir.
El president de FAPA a Mallorca, Xavier Ferriol, que representa les famílies, afirma que, tot i la davallada de 5 punts el 2025 de la taxa d'abandonament escolar, que se situa en el 15%, és preocupant el nombre d'alumnes que abandonen els estudis de manera prematura.
A nivell social representa un problema greu, perquè la majoria d'aquests alumnes ja tenen un salari que no és digne, que no se podran independitzar, estaran a un entorn vulnerable, i això repercuteix a la societat.
La FAPA també reclama més doblers per incrementar les beques menjador i reduir l'escletxa digital entre l'alumnat.
I el Partit Popular Estatal prepara una llei per regular la protecció dels menors en entorns digitals. La vicesecretària de Regeneració Democràtica, Cuca Gamarra, s'ha reunit a Palma amb la secretària general del PP de les Illes, Sandra Fernández, i entitats socials relacionades amb la infància.
Hay que hacer algo, pues tanto en el tema del uso de pantallas, el uso de teléfonos móviles, como el acceso a redes. No nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando sabemos las problemáticas que se están generando debido a este mal uso.
Queremos trasladarles a la sociedad española este escudo digital, sí, para que nuestros niños estén seguros y protegidos, sí, para que nuestros niños no accedan a contenidos de pornografía o de violencia a unas edades para las que no están preparados y que eso tiene unas consecuencias.
I més per Mallorca, ha demanat actualitzar el dret civil balear per continuar protegint les famílies de persones amb discapacitat. El partit ha presentat una iniciativa al Parlament perquè s'adapti la normativa als canvis aprovats per l'Estat el 2021. Ho ha explicat el portaveu Lluís Apesteguía.
Per tant, és una previsió que existeix en el nostre Codi Civil que dona molta de tranquil·litat en aquells pares que tenen un fill amb discapacitat, que ara mateix s'ha d'adaptar a la nova legislació.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya no está hace unos días, ahora está llena.
35 anys després d'aquelles primeres cançons en pirates, Iván Ferreiro continua fent història. El músic gallec arriba aquest divendres a les 10 de la nit a Jardí, a Calvià. en Voy por ayer, una gira concebuda com un viatge íntim a través de la seva pròpia memòria musical.
Ferreiro recupera d'aquesta manera les cançons que feia fa 20 anys i que no les interpretava des de llavors i les entrellaça amb altres que mai no han abandonat el seu repertori. 35 anys dur de carreteres, d'escenaris, d'hotels i 12 discos d'estudi, ni més ni manco. Ferreiro va ser un dels protagonistes precisament del programa L'Aviador, d'aquesta casa ahir.
Los convierten en himnos la gente, ¿eh? Nosotros cuando los escribimos solo estamos haciendo una canción, tratando de que sea la canción más bonita posible, ¿no? Pero todo lo que nos pase a nosotros tiene que ver con el público siempre. Eso es así. Estaría guay poder echarnos el mérito y todo eso, pero la verdad es que no tengo ningún mérito, el mérito es de la gente.
Encara queden entrades disponibles per aquest concert, un micròfon a les mans, la seva banda fidel al darrere i un repertori que reivindica algunes cançons com els records, que sempre troben el camí per tornar.
Aunque siga suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no quieres que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni el valor para quedarme.
IB3 Radio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 22 de juliol, en què hem sabut que les escales de creuers al port de Palma davallen. Els primers 5 mesos de l'any...